Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Reprenem el tema de la setmana dedicat a l'esclerosi múltiple i tornem cap a Domenys Ràdio, on després de parlar amb especialistes, en aquest cas ara la Lourdes Meronyo conversa amb la directora de la FEM, la Federació d'Esclerosi Múltiple.
Doncs així, Sílvia, continuem amb aquest tema de la setmana dedicat al Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple i hi havia una persona que no podia faltar, en aquest cas, la Fundació Esclerosi Múltiple i la seva directora, la Rosa Marriera. Molt bon dia, Rosa, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, contents d'estar aquí amb vosaltres, òbviament.
Doncs, Rosa, aquest divendres serà el dia, aquest mundial, on potser es fa més visible aquesta malaltia, però des de la Fundació feu una feina encomiable per tal d'ajudar no només als pacients, a vegades també a la família, que és la gran oblidada, o fins i tot aquelles persones doncs, que són cuidadors de malalts. Explica'ns una mica la història de la Fundació.
Doncs mira, la veritat que la Fundació doncs, ja fa molts anys que està al costat de les persones amb esclerosi múltiple i les seves famílies. És des de l'any 1989 que vam iniciar aquest caminar al costat de... I mai millor dit, no? Perquè realment el nostre paper és aquest, el nostre paper és el d'acompanyar i poder oferir en cadascun dels moments d'evolució de la malaltia tot el que no es pot oferir només amb un tractament, no? Quan es té un diagnòstic d'aquest tipus, normalment es té doncs, quan s'és força jove, es produeix un trencament molt important, no? Realment, les persones que tenen un diagnòstic com l'esclerosi múltiple, el primer que es pregunten és, bueno, i ara què passarà amb la meva feina, la meva família? Podré ser mare, si és una dona? Què passarà doncs, a nivell del meu oci, dels meus amics, no? Uh-huh. Hi han com moltes qüestions que es plantegen i llavors una miqueta el paper de la Fundació és aquest, no? És el trobar-nos. Nosaltres destinem sempre una gestora de cas a cada una de les persones que contacta amb nosaltres per primera vegada. I aquesta primera vegada és una miqueta una presa de contacte per veure quina és la situació de la persona, perquè, com sabeu, l'esclerosi múltiple cursa d'una forma molt diferent en cada persona. Uh-huh. I aquest primer contacte és sobretot per veure com està la persona, què és el que necessita, en quin punt es troba, i a partir d'aquí, doncs, fer un itinerari, si ho vol, perquè això també és molt important, que ho vulgui, per poder estar millor i guanyar en qualitat de vida, no? Llavors, aquest itinerari sol començar amb el primer abordatge emocional, no? Al final, quan una persona rep aquest diagnòstic, es produeix doncs aquesta ràbia, aquest dolor, aquesta negació, no? Es passen per diferents estadis, però a vegades les persones queden encallades en un d'aquests estadis, no? Llavors és molt important rebre aquest acompanyament emocional que pugui significar, bueno, jo paeixo que tinc la malaltia, la qual cosa no vol dir que jo sigui una persona que porti l'etiqueta d'esclerosi múltiple tot el dia, sinó que sóc una persona a la que m'acompanya una malaltia que es diu esclerosi múltiple i que jo haig d'aprendre a conviure amb aquesta malaltia. Llavors, a partir d'aquí, podem dir que la persona ja és capaç d'activar-se i que, per tant, podem començar a treballar amb aquesta persona i anirem decidint en funció de com estigui què és el que pot necessitar. Pot necessitar, doncs, si hi ha problemes laborals, doncs que l'acompanyem en un procés d'intermediació laboral o bé explicar a l'empresa què és la malaltia o si ha perdut la feina, ajudar-li a buscar una altra feina o bé si té ja una certa sintomatologia, doncs treballar tota la part amb un equip multidisciplinar de com podem anar recuperant doncs aspectes que són crucials per poder tenir una bona autonomia i una qualitat de vida, o poden haver persones que no necessitin cap d'aquests acompanyaments i que simplement necessitin saber on poden buscar informació contrastada, on poden trobar altres persones amb esclerosi múltiple per compartir, a on els seus familiars doncs, poden trobar altres persones familiars també que estan com ells i que tenen mil dubtes. O, per exemple, com cuidar-se, no? Tota la part de la nutrició, de l'exercici físic i d'aquesta cura emocional, no? Llavors, així com a grans trets, seria al final com treballa la Fundació, no? Això seria directament amb les persones, no? Uh-huh. I després, la part de com hem de sensibilitzar la ciutadania, que seria sobretot a través de campanyes, com el Mullet per l'esclerosi múltiple, que a més de captació de fons, doncs, ens serveixen també perquè tothom sàpiga què és la malaltia, és l'excusa, no?, per parlar-ne, per compartir com estem fent ara amb aquesta jornada del dia 30, que és la jornada del Dia Mundial.
Clar, a banda, sembla que fa uns dies vau fer un post, no?, que se centren en el diagnòstic. No sé si us trobeu en moltes ocasions que els pacients van multitud de vegades al metge, no li donen importància i potser si el primer símptoma fos detectat com aquesta esclerosi múltiple, n'haurien de passar per segons quins traumes.
Exacte, o sigui, això ha anat millorant amb el temps. Sí que és veritat que abans teníem uns diagnòstics que es podien allargar anys i anys. Ara estem en una mitjana de 6-8 mesos, per tant, bueno, aquí ja hem pogut rebaixar bastant el moment del diagnòstic, però sí que és veritat que els propis símptomes són uns símptomes complexos a l'hora de determinar si aquella persona ha d'anar amb un neuròleg i, per tant, fer-li la ressonància magnètica, que realment és la prova que ens permet saber si aquella persona té la malaltia o no, no? Clar, parlem de símptomes com pot ser formigueig, debilitat en alguna part del cos, el tema de l'equilibri, una persona que cau a vegades freqüentment, no? Quan sí que realment ja és molt més determinant és quan es produeix, per exemple, una debilitat en una part del cos, o més que debilitat quan ja hi ha una paràlisi, no? Que això també acostuma a passar, o, per exemple, quan hi ha una visió doble. O sigui, aquests dos aspectes potser sí que són aspectes com molt més determinants a l'hora de dir, ostres, me'n vaig a urgències perquè aquí està passant algo gros, no?
Clar.
Quan és aquest formigueig, aquesta debilitat, aquesta pèrdua d'equilibri, aquesta, a vegades, una miqueta falta de concentració, problemes miccionals... Llavors, costen com una miqueta més d'identificar. Llavors, és veritat que hi ha un cert periple fins que s'arriba al neuròleg, que és realment el que fa el diagnòstic, i llavors ja ens pot donar la idea definitiva de què és el que està passant, no? Per tant, sí que et dono tota la raó, que això encara s'hauria d'esforçar molt més, de que ens cal realment seguir fent més sensibilització de l'esclerosi múltiple, perquè tothom sàpiga que aquest tipus de simptomatologia se'n pot anar cap a algun tema neurològic, i després ens interessa seguir reduint el temps d'espera, perquè quan abans diagnostiquem i abans tractem, doncs abans estarà també la persona més bé amb la malaltia i podrà fer més vida normal.
Com podem ajudar a aquelles persones que estiguin passant per aquest procés? O, millor dit, com, no sé si és bo o positiu que ho diguin, que tenen la malaltia, encara hi ha estigmes per part de la societat?
Nosaltres creiem que cada vegada menys, no? I aquest estigma s'ha anat reduint perquè també, bueno, abans parlàvem, no?, des de quan existeix la Fundació, o sigui, quan la Fundació va començar a funcionar, doncs no existia cap tractament per l'esclerosi múltiple, era una malaltia molt desconeguda. Ara podem dir, doncs, que existeixen, doncs, més de 14 tractaments i alguns que estan per venir. I amb aquests tractaments, doncs, s'ha controlat molt la inflamació i s'està començant a controlar, doncs, certs aspectes de la degeneració. Ens falta molt encara i segueix sent una malaltia greu, una malaltia en què hem de seguir invertint molts diners en la recerca per poder seguir avançant. Però la realitat és que l'estigma ha canviat. O sigui, abans, quan parlàvem d'esclerosi múltiple, tothom s'imaginava una cadira de rodes. Ara ens ho diuen tots els neuròlegs. Quan obren la porta de la sala d'espera, no veuen ni una cadira de rodes, pràcticament, no? Per tant, això ha canviat moltíssim i això fa, doncs, que gràcies a tots aquests tractaments i aquest més coneixement del que és la malaltia, es pugui portar una vida molt més normalitzada i, per tant, l'estigma disminueixi en tots els sentits. Però sí que és veritat que el fet de comentar-ho o no comentar-ho és un tema, al final, molt personal. Sobretot comentar-ho en el nivell de l'entorn més proper, jo penso que sí que és important. En el tema laboral, doncs, s'ha de veure, no?, en quina empresa treballa, si té un comitè de diversitat o no, quina cultura hi ha a nivell d'empresa com perquè puguin entendre el diagnòstic, I després, bueno, sobretot, doncs, per exemple, apoiar-se, no? Apoiar-se, doncs, amb entitats com la Fundació, que et poden ajudar una miqueta, doncs, a aclarir aquests dubtes, perquè al final és... bueno, escolta'm, a mi jo tindria ganes de dir-ho, per exemple, no? A l'empresa, doncs, bueno, anem a treballar, anem a veure quin tipus d'empresa és, vols que, per exemple, nosaltres també ens oferim per poder fer una jornada amb els treballadors i explicar el que és la malaltia... Bueno, anar veient una miqueta, doncs, aquest tipus de sensibilització, com la podem treballar inclús conjuntament, no? Uh-huh. Llavors, el que diem, hem avançat molt, i jo crec que l'esclerosi múltiple és una de les malalties exemple amb com entre tots hem pogut empènyer perquè es conegui, perquè la gent es sensibilitzi, perquè hi hagi recerca i perquè haguem pogut canviar molt el pronòstic de la malaltia, però encara ens falta acabar-hi de fer una empenta per poder dir, doncs, escolta'm, jo crec que d'aquí 10 anys doncs, l'esclerosi múltiple potser s'haurà cronificat i potser serà una malaltia que es podrà tractar doncs, com una diabetis o com un altre tipus de malaltia més, bueno, doncs com una medicació la tindrem més cronificada. Aquesta seria la nostra aspiració.
Doncs, Rosa, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat el dia d'avui per parlar-nos de la Fundació. Endavant amb tot el que feu, amb els objectius que us proposeu, i si algú vol col·laborar, doncs a banda de les campanyes que tots coneixem, no?, com el Mulla't, també es poden fer donatius a través de la vostra pàgina web. I, Rosa, moltíssimes gràcies, de veritat.
No, moltíssimes gràcies a vosaltres. Penseu al final que si hem arribat on estem és pel granet de sorra que ha anat posant-hi cadascú, no? Al final, un Mulla't són més de 100.000 persones que s'estan mullant aquell dia i que amb la seva petita col·laboració doncs, hem fet entre tots un projecte molt gran. Per tant, que molt satisfets d'aquesta ciutadania que tenim i d'aquesta solidaritat entre tots.
Doncs endavant amb totes les fites que tingueu per davant. Gràcies.
Moltes gràcies.
Després de parlar amb especialistes i amb la veu de la FEM, la Federació d'Esclerosi Múltiple, acabem aquest tema de la setmana dedicat a l'esclerosi múltiple a Canal 20 amb la Fanny Vivar i la Montse López, que ens aproparà al seu testimoni.
Així és, Sílvia, avui acabem aquest tema de la setmana conversant amb la Montse López, que ens aproparà al seu testimoni. Bon dia, Montse, i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
M'agradaria començar per l'inici, no? Quan et van diagnosticar esclerosi múltiple?
A mi em van diagnosticar a l'agost del 2018, fa doncs, uns 6 anys, aquí a Vilafranca, a l'Hospital de Vilafranca.
I com va ser, com t'ho van detectar?
Bueno, jo portava ja uns anys enrere que no em trobava gaire bé, vaig intentar agafar totes les vies possibles, no? Reumatòleg, traumatòleg, i d'allà semblava que la cosa no hi havia res. Em van fer una ressonància el 2015 i vam veure que hi havia una probabilitat, però com que no era del tot segur, em van fer un seguiment fins al 18, que allà va ser quan ja vam veure claríssim que com jo caminava, no? Com em trobava jo, els símptomes que tenia, van arribar al diagnòstic oficial d'esclerosi múltiple.
I quins van ser aquests símptomes?
Bueno, jo sobretot, amb el tema de la calor, que encara em passa avui dia, tinc molta fatiga. Vale? Quan sobretot hi ha molta calor, em noto molt fatigada, em costava molt tot. El caminar a mi se'm nota molt, jo tinc que utilitzar un bastó perquè el necessito pel tema equilibri. I després el tema una mica dels esfínters, lo de fer-te una mica de pipí sobre, no? Que no em passa sempre, que des que hi ha el diagnòstic i el tractament doncs, ha canviat. Però tot això, quan vaig al neuròleg el 2018 a l'agost, el preguntar-me només al veure'm a caminar ja va veure bastant clar que la cosa anava per aquí.
I quin tipus d'esclerosi múltiple que tens aquest efecte amb tu?
Jo tinc la remitent recurrent, que va per brots, perquè n'hi ha una altra que és la degenerativa, que et vas degenerant. Jo faig vida normal, segueixo pues, fent tot el que feia fins ara, amb les meves limitacions, però pot ser que un dia hi hagi un brot, no?, que te'l detectin, i a partir d'aquí pues, ha d'haver un tractament més fort per poder-lo rebaixar, i si recuperes bé, i si no, doncs mira, assumir-ho i a tirar-ho endavant, no hi ha més.
I des del diagnòstic, has tingut algun brot que recomentaves?
Sí, el vaig tenir el 2022. Jo portava una temporada una mica amb tema feina una mica inestable, no?, amb torns diferents, perquè la meva malaltia necessita molta rutina, val? Com més rutina tens, la malaltia com que la tens molt més controlada, no? Llavors, haver-hi un canvi laboral allà que em va afectar una mica, llavors jo anímicament tampoc estava massa bé, i quan vaig anar a la revisió del metge, doncs li vaig dir, doncs mira, fa un temps que estic així, em van fer l'exploració, a la ressonància directa no es veia res de brot, com a tal, sobretot el cervell, que és on hi ha més lesions, però vam detectar un brot i llavors doncs, es va fer tot el tractament darrere, doncs, vaig fer doncs, una setmana de cortisona per rebaixar el brot, i a partir d'aquí doncs, vaig estar un parell de mesets de baixa, tranquil·la, assimilant el tema, i bueno, quan vaig tornar doncs, millor del que estava, perquè al final ha d'haver-hi un treball darrere, bueno, teràpies, bueno, una mica de tot.
Perquè quan t'ho van comunicar el 2018, et va sorprendre el diagnòstic?
És que aquí va ser com molt estrany, que jo sempre ho dic, no? Perquè va haver-hi com aquella cosa de... Ostres, m'acabes de dir alguna cosa i m'acabes com donant una bufetada a la cara de dir, oh, què m'estàs dient, no? Vull dir, tinc una malaltia diada per vida, no? Complicada, a més jo tenia un tiet que ho tenia a casa meva. Era una malaltia molt desconeguda, però molt coneguda a la vegada, perquè en aquelles èpoques és molt diferent a ara. La doctora el primer que em va dir, no et quedis amb el teu tiet, perquè al final, fa 20 anys enrere, no hi havia les medicacions que hi ha ara, no? Però va ser a la vegada molt alliberador, perquè quan portes tant de temps trobar-te malament, que no saps el que tens, que vas al metge, que no saben, que no acaben de trobar el què, va ser com, buah, treure't un pes de sobre de dir, vale, tinc això, no sé, és que no vull dir la paraula, però, vaja, putada, no? Però a la vegada de dir, buah, ara ja sé el que tinc, saps? Ara ja li he posat nom i cognom i a partir d'aquí, pues, el que vingui ho agafarem i ho tirarem endavant.
I has necessitat algun tipus de suport?
Sí. Sí, jo he fet moltes teràpies naturals, també he anat al psicòleg, avui dia encara segueixo anant al psicòleg perquè em va molt bé, perquè necessito pues, explicar una mica com em sento, i la veritat que molt orgullosa bueno, de tot com ho he fet, no?, per buscar ajuda, perquè al final és algo que no costa molt, no?, d'assimilar i tu sol, per molt que vulguis, per més fort que siguis, no és tan fàcil.
És complicat d'acceptar, doncs.
Sí, total, perquè al final la vida et canvia. La vida et fa un canvi que tu no esperes. Val? Vull dir, jo encara que em trobés malament i hi hagués allò alliberador, al final tu te n'adones que la teva vida no seguirà sent la mateixa.
I coneixes a la FEM?
Doncs sí, la conec de fa un parell o tres d'anys, des que vaig tenir el brot. Va ser una de les eines que també m'hi vaig agafar. Em vaig fer sòcia i vaig anar a la psicòloga d'allà i em van proposar alguna teràpia de fer conjunt amb més gent amb esclerosi múltiple de la meva edat. El que passa que per tema d'horaris i feines, perquè ells treballen molt al matí, encara no ho he pogut compaginar, però ho tinc pendent.
I has explicat la teva malaltia? Pel que et sento parlar,
sí.
Veig que no tens cap problema,
no,
oi?
No, què va. Jo conec la gent i a mi, igual que m'ho pot preguntar algú del carrer, em diu, perquè al final a mi se'm nota, no? Jo tinc amigues, alguna amiga que la té, no? I ella no se li nota, no? Fan muntanya, fan un munt de coses, perquè al final li deu la malaltia a les mil cares perquè cadascú li afecta de diferent manera. No hi ha un patró que a tothom l'afecta igual, no? I a mi se'm nota, perquè vaig amb un bastó, jo vaig pel carrer amb un bastó i al final no puc imitar-ho, no? Però a mi m'ho pregunta algú al supermercat i li dic, mira, m'he fet mal a la cama. Però quan ja coneixes algú amb el que ja tens confiança, doncs a mi no m'importa dir-ho, al contrari, jo ho dic perquè al final forma part de la meva vida.
I com va reaccionar el teu entorn?
Uf, aquell va ser complicat. Bé, al final, perquè ells també em veuen a mi i que sóc una persona, doncs això, no?, que busco ajuda. Però, clar, amb algun d'ells va ser com de que els hi costava molt de... No sé, miraven com dient, ostres, la Montse, no? Però després pensaves, ja, doncs que segueixo sent la mateixa. L'únic que ha canviat és que tinc que anar amb un bastó, que després si te'n vols anar a donar un tomb molt llarg per Vilafranca jo no te'l puc fer, o si el fem, doncs m'hauré de parar 30 vegades i no m'importa fer-ho. Però bé, al final, al veure'm a mi que jo ho he anat treballant i m'he anat esforçant, la veritat que avui dia ells em miren i segueixen veient aquella Montse i no em miren més enllà, saps?
A la mateixa persona, no?
Total, total, exacte.
I ara comentaves això del teu dia a dia. Com t'ha afectat l'esclerosi múltiple al teu dia a dia?
En el meu dia a dia, per exemple, amb el tema laboral, sí que és veritat que vaig tenir molta sort, que jo quan vaig dir el diagnòstic, jo en aquell moment encara no tenia la minusvalia reconeguda, vaig anar a parlar amb els de la feina i em van posar totes les facilitats possibles. Em van posar un tamboret a la feina perquè no puc estar tantes hores dreta. Vaig aconseguir que em donessin un torn fixe de matí, que amb això no he tingut cap problema. A casa, per exemple, vull netejar, doncs mira, si vull netejar, doncs un dia faig una habitació, l'altre dia en faig una altra, i aquell dia no me'n vagi a donar un tomet por ahí perquè ja no t'ho podré fer. Llavors, bueno, m'he sabut, el que et dic, no? Com és molt rutinària, m'he sabut com organitzar a l'hora de fer les coses habituals.
I quina teràpia o tractament segueixes?
Jo vaig a mi em porten des de l'Hospital de Bellvitge, llavors allà doncs, cada 6 mesos em fan les revisions, i a partir d'aquí em fa la ressonància anual... I teràpies i tot, doncs, bueno, ja t'ho dic, psicòlegs, alguna teràpia natural he fet, bueno, m'he anat treballant.
I a nivell de medicació?
Medicació, jo porto la mateixa medicació des de fa 6 anys. Jo m'he de ficar una injecció subcutània cada dia sí, dia no, dilluns, dimecres, divendres, i bueno, bé, costa una mica perquè a mi no m'agrada gaire punxar-me, però bueno.
Ja t'has adaptat, no?
Sí, ja m'he adaptat, no em queda més.
Després de tots aquests 6 anys.
Exacte, sí, sí.
I com t'enfrontes a la malaltia?
Costa una mica, la veritat, perquè al final sempre hi ha aquella por de dir, clar, què hem de parar el futur, no? Però sí que és veritat que després te n'adones que igual que me'l depara a mi, li pot deparar a una altra persona, perquè al final qualsevol persona passa pel carrer, l'atropella, li trenca una cama i no es pot recuperar, i jo no sé com dir-t'ho, no? Sí que és veritat que és complicat, però intento no pensar-hi gaire, intento viure el moment i quan vingui, doncs, si com l'any fa el 22 em va venir un brot i el vaig afrontar, doncs, bueno... I al final tinc molta gent al voltant que m'ajuda molt amb això.
I quin creus que ha estat el moment més complicat, més dur?
Sí que és veritat que quan m'ho van dir, igual que va haver-hi aquell alliberament, al final t'enfrontes amb alguna cosa complicat, no? Però jo crec que va ser el brot del 2022, perquè és com tornar a començar de zero, no? El tractament de cortisona és durillo, perquè al final vas allà a l'hospital, t'estan enxufant cortisona per vena, que, a veure, no deixa de ser... complicat, no? Però, i també et diré, a l'hospital, jo allà sóc el mal menor, i llavors quan vas a un lloc així, al centre de dia, que veus gent amb càncer, que gent amb diàlisis, això també a mi aquesta vegada em va afectar molt, perquè dius, bueno, tu tampoc estàs tan mal, saps? Però bueno, bé, no, al final és el que toca i ja està.
I creus que t'ha fet canviar la manera de veure la vida?
Totalment. Totalment. No, és, hi ha una Montse abans de l'esclerosi i una Montse després. Valoro la vida d'una altra manera, intento com a gaudir més de la meva família, dels meus amics, sempre he sigut molt de gaudir-hi, però sí que és veritat ara cada vegada més, perquè al final penso que ells són els que m'han ajudat amb tot i em compartir amb ells a mi em dóna vida.
Per acabar, m'agradaria demanar-te un consell, no?, per a totes aquelles persones que li acaben de diagnosticar esclerosi múltiple, quin consell els hi donaries des
Mira,
de la teva experiència?
Jo els hi diria que és complicat, perquè és un diagnòstic complicat, perquè al final és algo que és de per vida, però jo li diria que amb el cap ben alt i que no se n'amaguin mai de la malaltia que tenen, perquè no els portaran enlloc, perquè en el moment que tu l'amagues t'estàs com negant a tu mateix i al final forma part de la teva vida i és que serà així per sempre. Jo ho veig així, però jo li diria això i sobretot que demanin molta ajuda, família, amics, al final estan allà per això i el que no hi sigui és perquè no hi havia de ser-hi.
Doncs moltes gràcies, Montse, per venir avui aquest matí aquí a Canal 20 i posar veu el teu testimoni, la teva experiència amb l'esclerosi múltiple. Moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en xarxa recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Sant Martí obté una subvenció de 220.000 euros per reparar el dipòsit d'aigua. Si fa unes setmanes l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca anunciava que s'havia aconseguit una subvenció per reparar les fuites d'aigua, ara se n'ha aconseguit una altra de 220.000 euros per reparar el dipòsit i que també servirà per renovar elements de distribució de l'aigua i sectoritzar i digitalitzar la xarxa. Aquesta subvenció ha estat concedida per la Generalitat de Catalunya i correspon al 100% de l'import sol·licitat. Aquesta acció s'emmarca dins la línia de l'actual política municipal d'aconseguir totes les subvencions que siguin possibles per finançar inversions al municipi en lloc d'utilitzar només recursos propis. A Subirats comencen les obres per rehabilitar i ampliar el pont de Can Cartró. La Diputació de Barcelona ha donat el tret de sortida a les obres de rehabilitació i ampliació del pont de Can Cartró, situat a la carretera BB-2155, amb una longitud aproximada de 28 metres. El projecte, amb un pressupost de licitació que frega els 260.000 euros, té un termini d'execució previst de 4 mesos. L'objectiu d'aquesta actuació és millorar la circulació a l'entrada de Can Cartró des d'Avinyonet del Penedès mitjançant l'ampliació del pont, així com reforçar la seguretat del tram de carretera amb la instal·lació de barreres de protecció. Actualment, en aquest tram hi ha un trànsit significatiu de vehicles pesats relacionats amb l'activitat vitivinícola de la zona i la circulació s'ha de fer de manera alterna en ambdós sentits. Aquesta obra permetrà millorar la seguretat i la fluïdesa de la circulació en un punt estratègic de la xarxa viària de Subirats, beneficiant tant el veïnat com els usuaris de la carretera. L'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, a Vilafranca, posa en funcionament un nou espai pel servei de rehabilitació. La reforma es va iniciar a principis de setembre del 2023 amb l'objectiu d'adaptar el servei a les necessitats actuals, tot millorant les àrees d'atenció als pacients i el seu funcionament, així com els espais de treball dels professionals. El servei de rehabilitació ha anat incrementant gradualment l'activitat i els tractaments individualitzats en els darrers anys, fet que comportat que l'espai dissenyat inicialment hagi requerit una reforma i ampliació integral que permeti oferir un servei de qualitat i adequat a la creixent demanda del servei. Una de les principals actuacions que s'ha dut a terme ha estat duplicar l'espai de la sala de tractament. Aquesta zona s'ha reconvertit en una sala polivalent que té la possibilitat de separar i diferenciar zones de tractament i, a més, està preparada per la implantació de teràpies amb noves tecnologies. I acabem explicant-vos que la Bisbal fomentarà que els establiments permetin usar els lavabos a persones que tinguin una urgència. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès s'ha adherit a la campanya No puc esperar, que impulsa l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya per fomentar que els establiments, bars i comerços deixin accedir als lavabos a persones que tinguin una urgència a causa d'un problema mèdic. La iniciativa va arribar a l'Ajuntament de la mà de la bisbalenca Patricia Cordero, estudiant d'infermeria a la URB, en el marc d'un treball universitari. La campanya fomenta que aquelles persones que necessiten utilitzar un lavabo de manera urgent per un problema mèdic no contagiós ho puguin fer en aquells establiments, entitats o comerços que s'hagin adherit presentant la targeta NPE. Això permet ajudar a gent que pateix problemes d'incontinència alhora que es dona visibilitat i es normalitza aquest problema que no només afecta persones amb la malaltia de Crohn o amb colitis ulcerosa, sinó altres pacients que estan ostomitzats o colectomitzats o que han estat intervinguts de càncer de recte, explicant des del consistori. La targeta NPE és per a ús dels pacients que pateixen aquestes problemàtiques i són lliurades pels metges dels hospitals col·laboradors. Durant les pròximes setmanes, el regidor de Sanitat de la Bisbal, Feliu Gil, i Patricia Cordero visitaran els diferents establiments per convidar-los a adherir-se a la iniciativa.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts i mig de 11:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
A les acaballes de cada mes, la Bernadet Hortal, bibliotecària de la Torres i Bages de Vilafranca, es porta unes petites càpsules que contenen molta il·lusió i propostes. Bernadet, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anem a descobrir aquesta càpsula, l'obrim
I què hi portes?
Aquesta vegada el titulo Desplaçades, perquè fa referència al dia 20 de juny, que és el Dia Internacional de les Persones Refugiades, i he fet una tria de documents que parlen de totes aquelles persones que s'han vist obligades a abandonar casa seva per diferents motius.
I aquesta cerca t'ha fet fins i tot descobrir un museu que ara comparties amb mi abans d'arrencar i que jo també desconeixia totalment.
Sí, perquè a la biblioteca tenim un catàleg petitet que és la memòria dels objectes silenciats. Aquest catàleg és del Museu de la Història de la Immigració de Catalunya, que es situa a Sant Adrià de Besòs. Clar, ells van ser durant els anys 60, van rebre molts immigrants, hi havia, recordem, per exemple, també recorda, parla del camp, el camp de la Bota, de tota la gent que van arribar i que es feien barraques, cases d'autoconstrucció a la platja, amb les condicions en les que vivien, clar, ells. Llavors, han volgut recollir tota la història de la immigració d'aquella època i anteriors, perquè a Catalunya sempre hi ha hagut moviments migratoris, i d'actuals. I llavors, parteixen d'objectes en aquesta exposició que vam fer. Per exemple, una d'elles és unes claus d'una noia que venia de Geòrgia i que ella fugia de la guerra als 23 anys i ella deia que sabia que no tornaria mai més a aquell pis perquè, a més, era de lloguer, però se'ls van portar com a record. I a mi em va recordar aquest detall de que explicaven que els àrabs, quan van fugir de Granada, es van emportar les claus de casa seva, de Granada, que durant generacions havien viscut a Granada, i que també sabien que no tornaria mai més, però com a record, no? Un vincle que els lligava a tot allò que havien hagut de deixar.
Que fort, eh? La d'anys que hi ha entremig i les circumstàncies són diferents,
sí.
Però uns i altres fan aquest petit gest d'endur-se les claus de casa.
Sí, sí, sí. Després també, per exemple, entre els objectes que he trobat que m'han sorprès és d'una carmanyola, d'una noia que era l'any 54, va fugir d'alguna zona d'Espanya que passava en misèria. Va guardar la carmanyola que duia en aquell viatge. Ell explica que tenia 21 anys i que no havia sortit mai de casa, no sabia ni llegir, i que, clar, el pànic que li feia fer tota sola el viatge, que la mare li va preparar la fiambrera amb una truita de patates i que ella, bueno, per ella això és el record d'aquella època que va ser tan dura, perquè i sola, sense conèixer ningú, va arribar a Barcelona amb la seva carmanyola, ella.
Amb aquesta carmanyola d'acer inoxidable, sí. Rodona, que quan agafeu el catàleg i busqueu la foto, molts recordareu aquestes carmanyoles. Aquesta és la primera recomanació que fas, aquest petit catàleg amb imatges del Museu Història de la Immigració de Catalunya amb aquests records tan entranyables. Seguim la selecció.
Sí, un altre que em sembla molt interessant és un que es titula Per què no es queda en Àfrica? Una família, dos pobles, Senegal i Gàmbia, més enllà del mirall. I l'autor explica que per què venen, no? I aleshores fa diferents anàlisis, però centrat justament en dos països, que un va ser colònia francesa i l'altre britànica, i de quina manera l'economia, la política de tots a la història d'aquests països, des de la colonització, del comerç d'esclaus, fins ara que, per exemple, aquests països doncs, que en gran part viuen de la pesca, i com a Europa estem devastant els seus mars i els estem prenent la seva forma de vida, no? I aleshores acaba fent-se la pregunta si és possible el benestar dels europeus sense el malestar africà.
A costa dels africans, no?
Vull dir que si venen és perquè nosaltres els estem robant des de les multinacionals, des dels governs que són titelles dels interessos europeus i occidentals.
No s'oblida, perquè el títol, aquesta pregunta és boníssima, per què no es queden a l'Àfrica?
Clar, sí, sí.
Contundent.
Després hi ha un altre llibre, que és Frontera i llei, Migració global, capitalisme i l'auge del nacionalisme racista, ara que venen les eleccions europees, fa bastanta por tot això. Després, dos llibres que són molt nous, que parlen sobre el tema de la immigració a Estats Units, que es pot traspassar a Europa, la realitat, però bueno, parla dels americans indocumentats, Es diu Els americans indocumentats, el preu físic i mental del somni americà per a 11 milions de persones. I després l'altre és Espaldes mojades, història de maquiles, coyotes i aduanes. Després un altre que és, es titula Migrantes, que parteix de la idea de que les migracions són un fenomen social molt antic i que explica per fer-ho més entenedor. Després hi ha un altre que seria Refugiats, que és bastant nou també, Refugiats climàtics, un gran repte del segle XXI. Clar, un dels motius per migrar és les sequeres que hi ha a tots aquests països, clar, són condicions que és impossible viure-hi. Un altre també que és interessant perquè parla Ser immigrant a Catalunya, el testimoni de 22 protagonistes, com ells expliquen la seva experiència. I la llista és molt més llarga, però també n'hi ha un altre que es diu Migració i família, el paper de los hijos y las hijas en l'adaptació de les famílies migrantes. I després tenim un que m'ha semblat interessant perquè es diu Manual de l'extranjero, todo lo que debe saber sobre derechos, obligaciones y formas de regularizarse. És un llibre per ajudar a les persones que acaben d'arribar a integrar-se, tant sobre els seus drets com les seves obligacions.
Veig que també entre la tria que has preparat i que podrem veure així que entrem a la biblioteca, en aquesta primera planta, a dalt, hi ha també Norbert Bilbeny, Patricia Gavancho, Xavier Rius, Jürgen Habermas, tot un referent filosòfic. De fet, la tria és molt més ampla, eh?
Sí.
Hem començat amb monografies, amb estudis, investigacions, però també hi ha novel·la, que és una forma més fàcil d'entrar al fenomen migratori dels desplaçats.
De novel·les he posat la de la Najat El-Hamid, de També soc català, jo també soc catalana, després La filla estrangera, i una altra que és de Mònica Merín, això també és casa teva, però vull destacar un del Philippe Claudel, és un autor que a mi m'agrada molt perquè és francès, i té un llibre que es diu La neta del senyor Lin, que jo el trobo molt bonic, que és el senyor Lin ha fugit del seu país a causa de la guerra i ha de fer una gran travessia. I ell, m'agradaria llegir-vos el començament del llibre, perquè és molt bonic, reflexa la situació dels que emigren. No? Diu, és un home gran dempeus a la part darrere d'un vaixell. Estreny entre els braços una maleta lleugera i un nadó, més lleuger encara que la maleta. L'home gran es diu senyor Lin. És l'únic que sap que es diu així, perquè tots els que ho sabien van morir al seu voltant. El peu dret, a la popa del vaixell, veu com s'allunya el seu país, el dels seus avantpassats i els seus morts. Mentre entre els seus braços la criatura dorm. El país s'allunya, esdevé infinitament petit i el senyor Lin mira com desapareix l'horitzó durant hores, malgrat el vent que bufa i el fa trontollar com una marioneta. És un llibre molt ben escrit, molt... Bueno, jo us el recomano moltíssim.
Una història sobre l'exili i l'amistat.
Sí, però jo el que m'ha impactat més d'aquest trosset és que diu, ell és l'únic que sap com es diu, perquè tots els que l'envoltaven han mort al vaixell.
Ja no hi són.
Ja no hi són. I ell arriba tot sol, clar. L'únic vincle que té és el que porta a sobre.
És fort, eh?
Sí.
I també tens seleccionada una novel·la de Vicenç Villatoro.
Sí, perquè ell explica les peripècies del seu avi quan va marxar d'Andalusia cap a Catalunya, igual que aquella noia de la Carmanyola, no? Potser anaven al mateix tren i tot.
Igual van compartir vagó, sí.
D'aquells trens que tardaven hores a arribar.
Els hi deien l'andaluz, em sembla, oi?
Sí. I llavors ell tracta sobre l'epopeia de la migració andalusa, que de vegades oblidem, no?, que nosaltres, els andalusos, vam venir cap aquí, els catalans en moltes èpoques emigrar cap a Amèrica o cap a Europa, i que tot el que estan vivint els que arriben ara, aquí també ho han patit.
Un llibre que es pregunta al final per què un home se'n va del lloc on sempre ha viscut. A banda de novel·les per adults, també has fet una tria de novel·les juvenils.
Sí, hi ha una de Víctor Panicello que es diu Fa 10 anys que vaig arribar i encara no sé on és casa meva.
Són boníssims aquests títols avui, eh?
Sí, realment. L'autor explica que va escriure la novel·la en col·laboració d'un grup de joves immigrants i parlen del seu dia a dia. I clar, això és una constant en els joves que arriben, que al final no saben d'on són, no? perquè estan a cavall de dues cultures, i quan arriba, mentre viuen aquí, mai arriben a considerar-los d'aquí, però en canvi les persones del seu país ja tampoc els consideren d'allà. Aleshores,
estan tenen... en terreny de ningú.
Sí. Després hi ha del Lluís Prats, Cambiri, que és una nena africana que acaba de néixer i és rescatada d'una pastera a Lampedusa, a Itàlia, i juntament amb la seva mare morta i una seixantena d'emigrants. I aleshores un metge decideix acollir-la i l'ajuda a criar-la mentre es localitzen el pare de la nena.
Una història molt actual.
Sí. Després hi ha un de Safia El Adam, hija de migrantes. Després d'Anna Dora Vic, d'una noia marroquí, Laia Cabouch. I després de la Gemma Lienes, el diari Taronja de la Carlota. Dintre de la sèrie del diari de la Carlota, que parla de diferents temàtiques, en aquest cas la Carlota parla d'amigues seves, d'immigrants, no? D'aquesta realitat.
És tot un fenomen català, no?, aquest diari de la Carlota,
sí,
de la Gemma Lienes.
Sí, és que estan bé. I aleshores, a través de diferents diaris, parlen de diferents realitats, no?
I cada diari és un color diferent?
Sí.
Canvia el color i l'aspecte que aborda.
Ah, així mateix.
I sempre la Carlota és la protagonista.
Sí.
També hi ha còmics que parlen dels desplaçaments i de la migració.
Sí. Començo per un que fa poc, ja fa dies que vaig llegir, però que em va impactar molt, que és d'una autora coreana. Es diu L'Espera. És una història situada al 1950, en el moment en què les dues Corees es van separar per una guerra internacional, de fet era. I aleshores, ella, a partir de l'entrevista de testimonis, i entre ells la seva mare, sobretot, que va viure aquest èxode, explica la fugida d'aquestes famílies i ella reconstrueix el trauma, ella ho explica així, el trauma de tota una generació de coreans que segueixen esperant retrobar-se. Hi ha moltes famílies que s'han quedat a banda i banda.
Partides, no? Unes al nord, altres al sud.
Sí, en moments puntuals el govern de... Bueno, els governs s'han posat d'acord perquè es puguin visitar a la història, surt, no? Una família, la mare, li van permetre anar a visitar a la seva família, es van estar unes hores junts i van haver de tornar a separar-se.
Unes hores.
Unes hores, sí.
No sé què fa més mal.
Sí.
Perquè és duríssim, sí. Això, eh? Només que et permetin aquesta retrobada durant unes hores i hagis de continuar separada.
Sí. Després, un... llibre que es diu Kalim, de Damián i Jordi Pastor. És una història sobre el retrobament entre dos germans marroquins i les dificultats dels joves que viuen de manera il·legal a Europa. Ell, animat per la carta del germà gran, un jove que ja està aquí a Europa, el jove marroquí emprèn el viatge fins a Barcelona, perseguint el somni d'una vida millor, sense... clar, en el moment en què venen cap aquí no s'imaginen totes les dificultats i obstacles i perills que hauran de trobar. I per un costat és el viatge del germà que ve, el segon que arriba, i el retrobament dels dos germans, finalment. I després un que es titula Aquarius, el buque de l'esperança, no? Que és el vaixell de SOS Mediterrani i de Metges Sense Fronteres, que parlen de com dels immigrants que recullen a les costes de Líbia i totes les peripècies que passen.
Són còmics per adults? És novel·la gràfica?
Sí, és novel·la gràfica.
I també tenim pel·lícules, un parell de pel·lícules que vols destacar.
Sí, una que és Mediterrani, també fent referència al mateix que el còmic que us he comentat abans, no? Que en aquest cas parla de la illa grega de Lesbos. Dos socorristes impactats per la fotografia d'aquell nen que tots recordarem, mort a les costes del Mediterrani.
Sí.
Van anar allà i explica tota aquesta realitat tan dura i tan difícil d'entendre, no? Que en aquestes alçades a Europa permetem que passin aquestes coses.
La pel·lícula també mostra tot el projecte d'Open Arms,
sí.
Oi?
Sí. I després hi ha la pel·lícula Pan i Roses, del Ken Loach, que parla sobre Mèxic, de dues germanes que treballen en condicions molt dures i que un activista nord-americà les ajudarà a entendre que elles també tenen uns drets. Però, clar, això els fa que perdin la feina i que siguin expulsades del país.
Són retornades a Mèxic.
Sí.
Com es fa el préstec de DVDs?
Igual que els llibres, exactament igual.
I els pots tenir un mes, per tant?
Sí, 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 exactament igual que... Ara voldria recordar, perquè abans no he pensat, de tots aquests llibres, aquest llistat, el pengem a la web de la biblioteca, que hi ha un espai que en diem cop d'ull, però a més hi haurà l'exposició.
Es poden tafanejar sí. tant virtualment com sí. in situ a la primera planta. I acabem amb la selecció infantil.
Sí. Per un costat destaco un llibre que es diu Migrants, que és com un llibre amb infografies.
Com un àlbum il·lustrat,
sí,
no?
De
tapa dura, gran.
Que explica de forma gràfica les causes i les conseqüències i els aspectes legals i humanitaris. És molt gràfic. Comença dient que la humanitat sempre s'ha mogut. Fa com un resum de les migracions que hi ha hagut sempre. Després explica què són les fronteres, per què hi són, què signifiquen els passaports, els visats. I després, per exemple, explica, diu, qui no té problemes per creuar les fronteres. Per exemple, diu, els futbolistes famosos, els dirigents de països, els empresaris, els que són rics, i per què hi ha persones que viuen de països pobres i que tenen ho tenen més difícil per passar. Després parla de les colonitzacions europees, com el tràfic d'esclaus, els orígens de que aquests països siguin pobres.
Molt qui, visual tot.
Sí, qui pot migrar, a on anar, hi ha un mapa dels principals moviments migratoris de tot el món. Després explica per què emigra la gent, des de la pobresa, els desastres climàtics, per persecucions, ja sigui per orientació sexual, per exemple, o per pertànyer a una ètnia determinada, o clar, són gent que si tornen al seu país, que si els tornen al seu país s'hi juguen la vida. També n'hi ha els que fugen de les guerres. És una mica, bueno, tot, molt, molt ben explicat. Parla també de les màfies.
Molt gràfic. Cada qüestió,
sí.
Doble pàgina,
sí.
Amb color, amb sí. imatge, amb infografia...
I que són d'aquests llibres que els tenim a la sala infantil, però que poden ser interessants per qualsevol persona, perquè explica molt bé i d'una manera molt clara. Els camps de refugiats, per exemple, les caravanes d'emigrants cap als Estats Units, tot, bueno, les fronteres de Schengen, el paper que està fent Europa... Jo penso que és un paper molt nefast perquè està fent que hi hagi persones
fa,
que morin.
Fet, poc
sí,
fa,
poc fa.
Un llibre que està a la sala infantil, però que ens pot ser molt útil. I algun altre títol que vulguis compartir
sí,
pels
bueno,
més petits?
Jo destaco que he fet una tria de contes
sí?
que els protagonistes són infants que han de deixar el seu país per buscar una vida millor. Un conte que es diu Desplaçades. Després anem a veure el pare, els migrants, Camí de Marwan, el viatge, bueno, de tot de contes, i sobretot m'agradaria destacar El viatge, que és de la Francesca Sana, i que va ser premi llibreter el 2016, perquè, a més, té unes il·lustracions molt boniques, està molt ben explicat.
Aquest premi és tota una garantia.
Sí. Comença, per exemple, llegeixo altres, la meva família i jo vivíem en una ciutat prop del mar. Quan arribava l'estiu, passàvem molts caps de setmana a la platja. Però ja no hi anem perquè l'any passat les nostres vides van canviar per sempre. Esclatar la guerra. Com a partir d'aquí, de que hi ha una guerra, clar, la guerra se li va emportar al seu pare, com van haver d'anar fugint per terra, com totes les peripècies de que van arribar a la frontera i no els deixaven passar. Clar, molt ben explicat i molt... amb unes il·lustracions molt boniques, no? Però també a la vegada crues, eh? Perquè és així com... I al final acaba totes les peripècies que han de passar i acaba d'una manera molt bonica perquè deia, diu, quan continuem el viatge i que des del tren, d'un dels mitjans de transport que utilitzen per viatjar, mira els ocells i s'imagina que ells també han d'emigrar com nosaltres, no? I desitja que... com trobar un... que ells també trobin un lloc on viure, igual que nosaltres, per poder viure en pau i començar de nou la nostra història.
Un àlbum il·lustrat que és una delícia, perquè sí. l'estem fullejant ara aquí in situ. I acabarem presentant les activitats d'aquest mes de juny. Comencem a la sala infantil.
Sí, a la sala infantil tindrem tres activitats. Una el 6 de juny, a les 6 de la tarda, serà la cloenda del Puja el tren. Aquesta activitat està pensada pels infants que han participat al concurs Puja el tren, però està oberta a tothom qui tingui ganes d'acostar-se aquell dia. Després, el dissabte 15 de juny a les 12, Hi haurà l'hora del conte en anglès, com cada mes, a càrrec de l'Acadèmia Helen Doron. Aquesta és per infants de 4 a 8 anys. Després, l'hora del conte, el 18 de juny, a 6:15 de la tarda, es presenta i s'explica el conte Desplaçades, i a càrrec de l'associació Iurta, que treballa pel tema dels immigrants. És un conte més que que ells diuen que és més que un conte, perquè és la història d'una nena de 10 anys, la Berta, que es veu obligada a marxar de casa seva per un conflicte ambiental, que es fa amiga d'una altra nena, que en aquest cas ella també es veu obligada a marxar de casa seva, en aquest cas per causa d'un desnonament que la fan fora de casa. I aleshores s'emmarca dintre el projecte de l'associació Iurta, que us convido a que visiteu la seva web, que és molt interessant.
I pels grans, un any més, us alieu amb el festival en veu alta.
Sí, el dilluns 10 de juny tindrem una de les actes del Festival EVA, que funciona també. En aquest cas, l'Òscar Intente fa una activitat que es diu Pompeu Fabra, jugada mestra, i serà el dilluns 10 de juny a 6:45 de la tarda, i bueno, esteu molt convidadíssims, no? Serà una activitat molt bonica que parlarà del Pompeu Fabra i de testimonis de diferents persones, des del Josep Pla, Salvador Espriu, Carles Riba, totes personalitats importants de la nostra cultura.
Doncs amb aquest cop d'ull ràpid a l'agenda d'activitats de juny, acomiadem la Bernadet Hortal. Gràcies, ens veiem a la Torres i Bages.
Sí, i tant, allà estarem esperant-vos.
Uns anuncis i tot seguit el butlletí de notícies de les 11 del matí.